Radio Vilafranca.
Porto clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar. Jo tenia clar el que volia, vas arribar un dia i tot va canviar. Volia ser astronauta, volia ser pintor, volia vendre una obra d'art que no entengués ni jo.
Amb aquesta cançó vitalista, Tututurú, de Siderland, obrim la segona hora al Penedès en xarxa.
I ara vull estar amb tu, tuturú, tuturú, passar la vida amb tu, tuturú, tuturú, feliç amb tu, tuturú, tuturú. No comptar les hores i admira les coses que et fan ser tu, tuturú, tuturú. I guanyem els milions sense anar a l'oficina. Viatges per tot el món pensant que trobaria el que tothom sempre havia somiat. Volia guanyar un Grammy, volia ser famós, un gran actor de cine, el rei de la premsa del cor, ser president del Barça, brindar amb els jugadors. Jo volia ser-ho tot, 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 tot. I ara vull estar amb tu, 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 tu. Passar la vida amb tu, 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 tu. Feliç amb tu, 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 tu. No comptar les hores i admira les coses que et fan ser tu, 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 tu. Cantar cançons amb tu, 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 tu. Vull riure amb tu, 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 tu. Deixar-nos històries, ets l'únic que importa. Vols canviar el destí i ara res no és el que era. Tu vals més que el sol i que cap altra estrella. Però si un dia em mires i em dius que no et quedes, jo ja em puc morir. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, 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 tu. Feliç amb tu, 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 tu. No comptar les hores i admira les coses que et fan ser tu, 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 tu. Cantar cançons amb tu, 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 tu. Vull riure amb tu, 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 tu. Deixar-nos històries, és l'únic que importa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest proper 11 d'abril se celebra la final estatal de la competició de robòtica First Lego League a Burgos, l'escola Badruna de Sant Sadurní, i serà present després que l'equip dels Nanobergs guanyessin el primer premi en la final regional celebrada el febrer passat a Igualada. Una cita on un altre equip de l'escola sadurninenca van aconseguir el premi al disseny del robot. Per conèixer la seva experiència, anem a Ràdio Sant Sadurní amb el nostre company Miquel Cuenca, que ens amplia aquesta informació.
Doncs sí, Sílvia, com comentaves, l'escola Badruna de Sant Sadurní va tornar a brillar en aquest inici del 2026 a la competició de robòtica First Lego League i ha obtingut l'accés directe a la final estatal que es celebrarà aquest mes d'abril a Burgos. El centre va participar amb dos equips de la fase regional celebrada a Igualada el mes de febrer. El grup Nanobergs es va endur el primer premi de la categoria Challenge en una edició dedicada a la història antiga i l'arqueologia, en què els participants havien de superar diverses proves pel que fa a la presentació del projecte, disseny i programació del robot, completant missions i també el torneig final. I l'altre equip de l'escola, els Betbots, va aconseguir el premi al disseny del robot. Precisament, i en primer lloc, nosaltres ara, als estudis de Ràdio Sant Sadurní, tenim els integrants de l'equip dels Betbots. Tenim amb nosaltres el Bernat, la Martina Carolina, el Gerard, l'Oriol, el Xavi, el Martí i el Marc, a qui felicitem per aquest premi, el disseny del robot aconseguit, i els que els hi preguntem en primer lloc com va ser aquesta experiència a la competició a la fase regional celebrada a Igualada.
Va ser una experiència que és inoblidable, o sigui, cada any que vas tu passes molt bé amb els amics i no només és tenir amics, sinó que vam aprendre molt, sobretot a programar, a buscar idees, a pensar en el tema de projecte i també en el tema de robot.
Ho ha comentat l'Oriol, no sé si algú de vosaltres també voldria comentar com va ser la seva experiència o si hi ha algú que és el primer cop que va, la Martina, doncs vinga.
Vale, doncs sí, aquest any va ser el meu primer any, jo em vaig estrenar i la veritat que va ser una experiència molt xula, com ha comentat el meu company. Doncs hem après moltes coses, t'ajuda a pensar, a raonar, a aprendre, a programar, a pensar idees. Sí que és veritat que va ser un dia amb molts nervis, per al final vols fer-ho el millor que pots, però va ser un dia molt divertit i molt xulo i vam poder aprendre molt.
A partir d'aquí, què significa per vosaltres aquest reconeixement, no? Aconseguir aquest premi al disseny del robot?
Bueno, aquest reconeixement ha sigut molt important, ja que ja portàvem 2 anys guanyats de projecte i pues, guanyar robot també ha sigut com un impuls per als de robot i ha sigut molt, com molt consolador.
Perquè en aquest projecte quant de temps portàveu treballant-lo? Entenc que des de l'inici del curs...
Sí, des de setembre.
Des del setembre mateix. Això forma part d'alguna assignatura concreta?
No, és un extraescolar.
És un extraescolar.
Que fem dissabte de 5 a 8.
Comencem a parlar de l'experiència i també de la creativitat. He guanyat el premi al disseny del robot, per tant, no sé si voldria comentar quin aspecte del vostre projecte creieu que és el que va impressionar. Entenc que si va haver un jurat o el per què.
Doncs nosaltres, o sigui, el nostre robot, tenim bastants principis de programació, que són el PID, que el que fa és que quan nosaltres avancem i es xoca contra qualsevol objecte que hi hagi al taulell, es pot recol·locar mitjançant un gir que té integrat dins del bric. I també utilitzem el programa de gir, que fa que giri exactament els angles que nosaltres volem. I ens, jo suposo, perquè nosaltres a la FIES Lego League, a l'hora de presentar, vam fer la demostració del PID. I ens vam girar tot el robot i bueno, els hi va agradar bastant.
Per la gent que no conegui, el PID què és?
És quan el robot avança i quan es troba amb algun objecte que impedeix el seu avanç, doncs el robot, si es xoca i es desvia una mica, o sigui, el que fa aquest programa és recol·locar-se, o sigui, es permet recol·locar.
La gent quan escolta Lego entén, no li ve a la ment les peces, però entenc que aquí feu servir peces tècnic, no les normals o una combinació de totes dues.
Bueno, sí, nosaltres utilitzem el Lego Spike, bueno, que comprem unes capses i no són com els Legos normals, però bueno, sí, com tu has dit, són més tècnics.
El Lego us dona més versatilitat que potser altres peces? Us agrada a banda d'altres projectes de robot o què us pot aportar dins del vostre disseny el Lego?
Ens ajuda a que sigui Lego perquè hi ha moltes peces i podem fer el robot, el podem fer de moltes maneres diferents i va molt millor com fer-ho com amb altres, amb plàstics d'aquestes, perquè es tindria que tallar i això.
Perquè parleu ara tothom, a nivell de tasques de l'equip, com us les heu repartit? Si voleu, ho podem fer amb ordre i comencem pel Bernat.
Jo, per exemple, bueno, primer de tot, al grup ens vam separar en projecte i en robot. Llavors, per exemple, de robot eren l'Oriol, el Gerard i el Martí, i la resta érem de projecte. Llavors, dintre de cada grup, els de robot s'organitzaven d'un muntar de carcasses, l'altre programava, entre altres coses, i els de projecte ens separàvem la feina amb el nostre monitor que ens deia el que havíem de fer.
El monitor és el Sergi Florido.
Sí.
Quin paper ha tingut en aquesta preparació?
Bueno, el Sergi ens ha ajudat bastant a guiar-nos i també, doncs, si en algun moment teníem molta feina o molta cosa a fer, ens ha ajudat també doncs, a separar-nos o a organitzar-nos bé de fes això, fes l'altre. També ens va la principal idea la vam trobar nosaltres, però ell també ens va ajudar bastant en trobar el projecte. També, si hem hagut de necessitar alguna cosa, ens ha acompanyat. Per exemple, per fer el prototip hem hagut de comprar material i ens ha ajudat, hem anat amb ell i això. I a més també doncs, ens ha servit una mica com per guiar-nos.
Del disseny del robot, què és el que destacaríeu a diferència dels altres?
Bueno, nosaltres utilitzem el sistema pinless, que són unes carcasses que, bueno, que et permet que no, per X motiu no se't tregui a la competició, i jo crec que això és atractiu visualment.
Després d'Igualada, aneu a Burgos, a l'estatal? Vosaltres no, va a l'altre equip. Igualment, a nivell d'experiència, ho hem comentat, però tot i no emportar-vos al primer lloc, us heu emportat un reconeixement del disseny del robot. Això també us ajuda a motivar-vos per l'any que ve?
Bueno, sí, perquè també l'any que ve l'altre grup ja no estarà i pues, tindrem més possibilitats de guanyar i pues, seguir intentant-ho.
Amb ells també treballeu conjuntament o ho feu de forma separada?
No, ho fem de separada, o sigui, som dos grups independents.
Però treballem en la mateixa sala.
Sí, el mateix dia.
El cap de setmana, el dissabte.
Exacte. Sí, com que treballem tipus, tots junts al mateix dia, a la mateixa sala i això, però cadascú fa els seus projectes independentment.
Aquesta feina o aquest extraescolar, com us pot ajudar en un futur en l'àmbit de la robòtica, per exemple?
Doncs si nosaltres volem ser doncs, enginyers o algun ofici d'aquest tipus, ens ajuda a saber una mica els principis doncs, de la programació, els principis d'intentar, dins d'un problema, trobar una solució, i ens ajuda bastant en què són els principis.
I també reforça una mica la creativitat i, bueno, i també ens hem de, bueno, hem de saber què fer i si no ens surt, aprenem a fer-ho d'una altra manera i provar, i provar, i provar.
Marc, que no has parlat gaire a l'entrevista, t'agradaria destacar algun aspecte del que t'hagis dedicat tu en aquest projecte?
Bueno, jo estava a la part del projecte i amb els altres hem treballat per aconseguir aquesta idea i poder-la fer realitat i poder tenir un prototip per ensenyar-li als jutges i poder tenir algun reconeixement, tot i que igualment hem guanyat per al robot, per la part de robot, però bueno, està bé igualment.
Pensant ja en el futur, teniu en ment altres projectes en l'àmbit de la robòtica o en aquests extraescolars? Què és el que també treballeu a banda de poder participar en aquest torneig, en aquests extraescolars?
Com vendre el producte, que el producte seria el prototip.
Sí, i l'aspecte de màrqueting també.
I també reforçar la nostra amistat i que ens entenem entre tots.
Perquè vosaltres abans d'entrar als extraescolars us coneixíeu tots o teníeu diferents grups i us heu conegut aquí?
El Martí és de tercer d'ESO i doncs, clar, nosaltres quan ens vam fer un equip no el coneixíem gaire i a més el Gerard venia d'una altra escola i va estar al principi una mica en el que és el nostre equip i després ja va venir a la nostra escola i ens el nostre equip el que és com ens va ajudar a crear nous amics entre altres valors.
I amb qui parlarem ara nosaltres és amb els campions d'aquesta fase regional celebrada a Igualada aquest passat mes de febrer. Tenim amb nosaltres els nanobergs que han passat a la final estatal que celebrarà, recordem, aquest abril a Burgos. Amb nosaltres als estudis tenim el Martí, tenim el Joan, tenim a dos paus, el Pau Lamela i el Pau Mantes, tenim el Miquel, tenim a la Gala i tenim a la Xesca. Primer de tot, felicitar-vos per aquest premi de la fase regional, que també us dona accés a la gran final estatal, i preguntar-vos com veu viure la consecució d'aquest Premi Challenge a Igualada.
Bueno, doncs, principalment, pues, estem contents perquè al final és un gran... hem fet un gran esforç per aconseguir això. Des del nostre principi era el nostre objectiu i pues, gràcies al nostre esforç i pues, també que al final, a la nostra experiència que hem tingut durant gràcies a aquests anys i a l'hora d'allà, pues, vam poder assolir aquest premi, pues, molt orgullosos de nosaltres i tota la feina que hem pogut fer.
Entenc que va ser una jornada intensa. Com la veu viure? Com va ser la vostra experiència ja a Igualada?
Bueno, va ser molt, molt intensa perquè no ens esperàvem guanyar el premi i de moltes emocions. També, bueno, una mica de pressió perquè la presentació es necessita haver-t'ho preparat molt bé i, bueno, va sortir com esperàvem.
A partir d'aquí, de la fase regional, aneu a l'estatal, a Burgos. Teniu ganes? Quan és ben bé? Quines dates són? Vinga, va, Xesca, que et veig amb ganes de parlar.
Doncs anirem a l'11 d'abril a Burgos. Tenim moltes ganes d'anar-hi, poder demostrar i poder ensenyar tota la nostra feina i a veure si, bueno, si sona la flauta.
Són mesos de treball, entenc que igualment, depenent del resultat, això és imprevisible, bueno, no es pot saber, però entenc que aquests mesos de treball han valgut la pena, almenys per aquesta fase regional i poder anar després a Burgos.
Sí, bueno, òbviament, des del setembre que portem treballant, pensem que hem fet una gran feina, però això no s'atura. Ara, com bé has dit, hem d'anar a Burgos i seguirem treballant per intentar, doncs, aconseguir algun premi o ja, amb paraules majors, doncs, passar a algun lloc de fora d'Espanya.
La Lliga girava al voltant de temes com la història antiga, l'arqueologia, i veu haver de superar diverses proves. Quines van ser?
Bueno, la Physical League consta de dues proves principals, que una és el joc del robot, que, bueno, consisteix en fer un robot i, bueno, tenim un taulell on hi ha diverses missions i, bueno, doncs tens que anar fent les missions i a partir d'això, doncs, tens diversos punts. I després hi ha una part més científica, que, bueno, tens que intentar trobar una solució o algo que pugui ajudar els arqueòlegs en aquest cas per poder fer millor la seva feina.
I hi ha hagut alguna prova que hagi sigut més complicada que una altra?
Sí, de fet, sobretot el robot, una de les coses complicades que té és que cada missió és diferent i només tens 2 minuts i mig per completar les màximes que puguis fer en aquest temps. I hi ha algunes que realment tenen una molta més complexitat que les altres i això, bueno, es nota molt, però al final vam aconseguir fer bastants punts, però seguim creient que hem de millorar això i seguirem intentant millorar més.
A partir d'aquí, com us heu repartit les tasques durant també aquests mesos de treball, durant la competició? Així també aprofitem per parlar tots. Vinga, Gala.
Bé, doncs hi ha hagut alguns companys que han fet la part de projecte i els altres que han fet el de robot, de forma que uns es podien dedicar més a fons a programar el robot per fer les missions i tot això, i uns altres es podien dedicar a la investigació, a trobar tots els problemes que tenen els arqueòlegs.
A partir d'aquí, heu sigut, bueno, vaja, s'ha de dir campions, heu sigut els millors a nivell regional. Quin és l'aspecte que creieu que ha marcat o que creieu que hagi pogut marcar la diferència?
Bueno, crec que això és un pensament que tenim tots, que el projecte científic també aquest any, pues, ha sigut un dels anys en els que creiem que hem tingut el millor dels que hem estat competint. I, bueno, de robot també hem estat molt bé. També hem fet bastants punts, però jo crec que el que ens ha ajudat sobretot a aconseguir aquest premi ha sigut el projecte científic.
Teníeu, podríem dir, entrenadora o una persona sota la vostra direcció, la Èlia. Com ha sigut treballar amb ella? En què us ha ajudat?
Bueno, la veritat és que l'Èlia, ja portem molts anys treballant amb ella i és una persona que ens ajuda molt, que està molt per nosaltres, és molt propera. I la veritat que sense ella, pues, no haguéssim aconseguit el nostre objectiu aquest any i li volem donar les gràcies des d'aquí perquè segueixi fent el que fa, que ho fa molt bé.
Dins del grup hi ha algú que sigui el seu primer any en aquest projecte, la Gala? Com ho has viscut?
La veritat, molt bé. Ha sigut molt diferent a com m'esperava, però ha sigut molt bé.
Els altres porteu més temps. Què és el que us motiva a seguir endavant en aquests extraescolars?
Doncs jo crec que al final la motivació i el intentar aconseguir arribar a la final estatal, jo crec que és una molt bona motivació, perquè la veritat és que és molt difícil i hem estat molts anys intentant-ho i al final, doncs, mira, s'ha donat que hem treballat molt i doncs hem aconseguit arribar 2 anys seguits i estem molt orgullosos.
El fet de treballar amb peces Lego, que tenen molta més versatilitat, tallen diferents formes, estructures, ho preferiu que altres mètodes de treball per fer robòtica?
A veure, preferir potser no és la paraula, però això ens ajuda, ja que també, com hem dit, portem uns quants anys fent-ho, i doncs, ja estem familiaritzats amb aquestes peces i doncs, ja tenim la pràctica a l'hora de construir-ho i que ens surti de manera ben feta.
Tot i això, les peces de Lego, al ser de plàstic i, bueno, i que són com una mica per... O sigui, són molt fàcils d'utilitzar, tenen una petita desavantatge, que és que no són gaire precises, i a lo millor si construíssim el nostre robot d'altres materials o utilitzéssim motors més precisos, després no hauríem de fer moltes feines de programació o arreglos per intentar arreglar aquestes coses.
Perquè tots vosaltres us voleu dedicar en aquest àmbit de la robòtica, o alguns de vosaltres?
Bueno, la majoria sí, però no està encara molt decidit el quin és el pròxim pas.
A partir d'aquí, a nivell de futur, teniu altres projectes pensats o esteu centrats en la final estatal de Burgos?
Bueno, jo crec que ara el principal i en el que estem més enfocats és en la final de Burgos, anar allà i fer un bon paper i, com bé ja ha dit el meu company, pues, a veure si ens en podem emportar alguna copa a casa o en algun lloc.
Perquè a banda de vosaltres també teniu el suport de les vostres famílies, de l'escola, us sentiu recolzats?
Sí, bueno, ja només pel fet d'haver passat a Burgos, molta gent, moltes empreses estan ajudant-nos i ens estan recolzant per fer aquest viatge. I des d'aquí també volem dir que si alguna empresa o algun establiment d'aquí de les vores del poble ens vol ajudar, estem oberts a que ens contactin per qualsevol cosa.
Doncs Martí, Joan, Paus, Miquel, Gala, Xesca, gràcies per acompanyar-nos i sort aquest abril a Burgos.
Gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
En Pecat Original, a càrrec de Nana i Figaflaues, ens encaminem cap a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i després seguim parlant de gossos i gats.
Pecat Original, la gravetat d'una caiguda irracional. Som terrorisme emocional, a punt d'explotar, la fruita prohibida, la culpa i la fam.
Som el pecat original, som el desig sense pensar. Jo no sé dir-te que no, fes el per mi, per favor. La meua mania, la meua obsessió.
Com bufa el vent, mira amb quines ganes, i sé que tu també la tens, tens també les ganes. Només bufes i bufes i bufes, cauen les fulles hipnotitzades.
Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Primer pas per al Centre d'Innovació del Vehicle Autònom i Diada 2 al Baix Penedès. La Generalitat ha fet el primer pas per impulsar el futur Centre d'Innovació del Vehicle Autònom i Connectat, conegut com a Diada 2 al Baix Penedès, amb l'adjudicació dels treballs per redactar el Pla Director Urbanístic. L'encàrrec, valorat en 248.000 euros, servirà per definir com s'integrarà aquest projecte en uns terrenys situats entre diversos municipis de la comarca, com Banyeres del Penedès, l'Arbós i Sant Jaume dels Domenys. El nou centre preveu incloure laboratoris, circuits i infraestructures que simularan entorns reals, com carrers o túnels, per avançar en la investigació del vehicle autònom, un àmbit clau per al futur de la mobilitat. La redacció del Pla Director Urbanístic és un procés complex que requerirà informes de diversos departaments i podria allargar-se fins a 2 anys. Un cop completat, es podrà licitar la gestió del projecte i avançar cap a la seva execució definitiva. Aquest pas reactiva un projecte llargament esperat a la comarca que es veu com una oportunitat per generar activitat econòmica i atraure noves empreses vinculades al sector de l'automoció. L'Horta Cal Gallina impulsa un cicle de tallers per fomentar hàbits sostenibles. El cicle començarà els dijous 9 i 16 d'abril, de 6 a 8 del vespre, amb 2 sessions pensades per convertir balcons, terrats i patis en petits horts urbans. Les sessions aniran a càrrec de l'Aresta Cooperativa Agroecològica. El dissabte 18 d'abril, d'11 a 1, es farà un taller de compostatge casolà combinat amb una sessió de sembra i descoberta de flors comestibles. La sessió anirà a càrrec de l'equip d'educació ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Aquestes activitats busquen posar en valor els petits gestos quotidians que tenen un gran impacte col·lectiu. Totes les sessions tindran lloc a l'Hort de Cal Gallina, al carrer General Cortijo, número 25, de Vilafranca. Portes obertes a la Llar d'Infants La Balena de Sant Cugat Sesgarrigues. La Llar Municipal de La Balena obre les seves portes a la ciutadania per donar a conèixer el seu projecte educatiu i les instal·lacions. La jornada de portes obertes tindrà lloc el dissabte 11 d'abril, d'11 del matí a 1 del migdia, i inclourà una visita guiada per conèixer els espais, el model educatiu i la tasca que s'hi desenvolupa amb els infants. Aquesta iniciativa s'adreça especialment a famílies interessades en el servei amb l'objectiu de resoldre dubtes i oferir informació de primera mà. Per més informació es pot contactar als telèfons 93 897 07 23 o 674 76 82 03. I Gelida obre el termini per presentar escrits per al programa de Festa Major 2026. L'Ajuntament de Gelida ha obert el termini per a la presentació d'escrits per al programa de Festa Major 2026, una publicació col·lectiva que recull aportacions de veïns, entitats i autors locals. Aquest programa, editat de manera continuada des de 1927, s'ha consolidat com un anuari representatiu de la vida social i cultural del municipi. La seva elaboració és possible gràcies a les col·laboracions particulars, al treball del Consell de Redacció i al suport d'institucions i empreses i comerços. El termini per presentar els textos finalitza el divendres 12 de juny i no es garanteix la inclusió dels materials lliurats fora de termini. Les bases es poden consultar al web municipal. Per més informació o gestions, les persones interessades poden contactar amb l'àrea de cultura de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els gossos i els gats amb els quals convivim a pobles i ciutats tenen un paper destacat en la salut pública, tant si és per protegir el seu benestar com la salut comunitària de tots plegats. Amb la cap del Servei de Salut Pública de Vilafranca, la Núria Sant Romà, avui parlarem de gossos i gats. Bon dia.
Hola, bon dia.
per aprofundir-hi vens amb un especialista.
Sí, sí, sí. Avui m'acompanya l'Elisabet Soler, que és la tècnica que està actualment treballant amb nosaltres en temes, doncs, això de benestar animal dins el Servei de Salut Pública.
Benvinguda.
Bon dia.
Bon dia. Bé, una mica la idea que tenim és que cada vegada hi ha més sensibilitat en el tema del benestar animal. Llavors, ens agradaria, doncs, parlar dels principals aspectes, no?, que gestionem des del servei. Un dels conceptes que fem anar sovint és el de tinença responsable. Explica'ns una mica què vol dir la tinença responsable, perquè és una paraula que sona així com molt...
Doncs la tinença responsable vindria a ser el conjunt d'obligacions que tenen les persones propietàries davant dels seus animals per complir amb les condicions de benestar animal, no? Que vindria a ser assegurar-se el benestar físic, emocional i etològic de l'animal.
I fa anys que en parlem d'aquestes condicions, però encara ens trobem que no tothom les té clares, Quines són les principals obligacions que té una persona que vol tenir un gat o un gos a casa? Què ha de tenir en compte?
Parlem bàsicament, perdoneu, d'un pis, d'una casa, en una ciutat. No parlem d'aquests animals que viuen al camp o en masies, que la situació és diferent.
Bé, les obligacions bàsiques que vindria a ser identificar-los, no? Posar-los un microxip i donar-los d'alta al registre, això seria per tothom.
Universal.
Sí. Perquè sobretot quan es perd un animal és molt més fàcil recuperar-lo si porta una identificació. Vindria a ser el seu DNI, no? Per dir-ho d'una manera. Llavors, un cop s'ha microxipat, també s'ha de donar d'alta a l'ANICOM, que és el registre de la Generalitat de Catalunya, i també, en cas de que sigui necessari donar-lo de baixa quan toqui, no? Què més? També s'ha de garantir l'estat sanitari, que vol dir vacunar-lo, fer les revisions periòdiques veterinàries i fer-li les cures necessàries quan sigui necessari. Esterilitzar. Sobretot amb els gats, és obligatori a partir dels 6 mesos tenir-los esterilitzats.
És obligatori per tothom?
Els gats, sí.
Sí? Ostres, no ho sabia.
És una cosa que se sap molt poc.
Es desconeix, no?
Sí, es desconeix, tot i que se n'ha parlat molt, Això ve donat per la nova llei que es va aprovar el 2023 de l'Estat espanyol. I sí que és veritat que és una llei que falta desplegar-la, perquè hi ha molts articles que estan supeditats a que es desplegui un reglament que encara no s'ha desplegat, però aquesta obligació d'esterilitzar tots els gats a partir de 6 mesos, aquesta és vigent des de ja fa... Bueno, jo diria que des del dia que es va aprovar la normativa.
En el cas de les gates, que seria després del primer zel, o no cal esperar?
No.
L'obligació són 6 mesos. És a dir, llavors aquí hi ha recomanacions veterinàries, hi ha aquí a partir dels 2 mesos ja esterilitza, hi ha qui recomana que sigui a partir dels 6 mesos o dels 4.
Ara es parla molt de l'esterilització pediàtrica, que algunes, sobretot les entitats animalistes, hi estan bastant en contra, perquè els hi sembla que, bueno, aquí ja seria més en els gats de colònia, no?, que dona més problemes de recuperació, però en canvi els veterinaris l'aconsellen perquè és més senzilla i, bueno, hi ha una mica de contradicció, però de fet els veterinaris l'aconsellen i vol dir, doncs, això, esterilitzar.
Quan és encara important aquesta obligació perquè té un cost. És una inversió important d'entrada en els primers mesos de vida de l'animal.
Clar, hem de tenir en compte que al final tenir un animal implica tot això, no? No tenir un animal no és tenir-lo i prou, sinó és un compromís per tota la vida. Te n'has de responsabilitzar des de que l'adquireixes fins al seu final, no? No es pot tenir un animal com si fos qualsevol cosa.
Has de tenir en compte que té un cost, anual, que s'ha de contemplar. Això és sobretot a l'hora de les famílies, no? Quan volen prendre la decisió d'adquirir un animal, demanem, doncs, que ho pensin molt.
Que aquesta
molt
variable la tinguin en compte,
sí,
no?
Sí, perquè és fonamental.
No només si me'n podré cuidar, si en el cas d'un gos el podré treure 3 cops al dia, sinó la variable econòmica, no?
Exacte.
Les despeses de veterinari,
l'alimentació...
Si el tindré moltes hores, sobretot en el cas dels gossos, si el tindré moltes hores sol a casa, perquè d'entrada no sabem si aquell gos ho tolerarà bé o no. Hi ha gossos que no tenen problemes. Llavors, si no ho tolera bé, l'hauràs d'educar. Hauràs de...
Invertir, de nou.
Hauràs d'invertir, a lo millor, en un etòleg.
Perquè si no generes malestar a tota la comunitat clar, de veïns.
Clar, i totes aquestes coses, doncs, no, no es poden prendre decisions així alegrement. És important.
Forma part, no?, també de la tinença responsable assegurar-te que el teu gos o animal de companyia està integrat dintre la societat i no genera problemes de convivència, perquè tu ets responsable d'aquest animal, igual que ho faries amb el teu fill o filla.
Sí, sí. I amb el que deies dels gossos que estan en masies o així, al final les obligacions són les mateixes. Potser la diferència és que aquests animals no es treuen a passejar, perquè ja tenen camp per córrer la seva...
I no molesten els veïns.
I alguns no molesten els veïns, d'altres també molesten
també
els veïns.
També poden generar conflicte.
Sí, però al final les obligacions són les mateixes. Que això sí que ha canviat una mica, no? Abans era molt diferent la gent que tenia animals a la ciutat de les que estaven a les masies, però al final és el mateix. I les responsabilitats...
La llei és igual per tots.
Sí.
Potser el que canvia també és la percepció, com s'entenen els animals en zones més rurals que en zones més urbanes.
Sí, això i tant.
No? Llavors, poder el concepte de benestar animal o de responsabilitat envers un animal és diferent per zones rurals on tradicionalment s'han utilitzat els animals com a eina de treball.
Han fet un servei, fan un servei, vaja.
Exacte, que no pas en un pis que tu esculls tenir un animal com a de companyia, no?
I la relació emocional potser també és diferent.
I una cosa que veiem és que en els darrers anys està augmentant molt, sobretot en zones urbanes, no?, el fet de tenir animals de companyia a casa. Tenim dades, Eli?
Estem parlant de que a l'estat espanyol una de cada tres llars es preveu, es diu que hi ha un animal de companyia. Clar, és un percentatge molt elevat. No? També està augmentant tot el que és la sensibilitat en tema envers el benestar animal, no? I això ens planteja com a societat doncs nous reptes de convivència i de civisme, no? Perquè tenim més animals a les ciutats, implica més sorolls, més brutícia, més molèsties cap al veïnat, no? Però per altra banda també augmenta la sensibilitat animalista i això fa que certes coses que abans podés feien per gestionar-ho, ara ja no, perquè ara mateix un animal ha d'estar integrat dintre el nucli familiar, no?
D'aquests, un de cada tres primen gossos o gats?
Cada vegada s'iguala més, això, eh?
Sí?
Sí. Abans primaven gossos. De fet, és molt difícil dir-ho, això, perquè els gats, tradicionalment, si els gossos s'han identificat poc, els gats encara menys. Llavors, és molt difícil. Però sí que en el centre d'acollida d'animals de companyia ens diuen que cada cop s'adopten més gats que gossos, eh? I les dades una mica ens ho estan reflectint fa uns 4 o 5 anys cap aquí, que sí, que això va en augment. Suposem que és perquè, dintre de tot, la responsabilitat que has de tenir per tenir un gat no és tan elevada com un gos que l'has de treure a passejar 2-3 cops al dia. Bueno, bàsicament és la diferència, perquè tot l'altre vindria a ser el mateix.
També és més car tenir un gos que tenir un gat.
Això també.
És veritat. Sí, la gestió és més senzilla amb un gat.
Sí. Sí. Sí, sí.
Estem parlant d'aquí a Vilafranca tenim censats 4.000 gossos, aproximadament, i quasi 3.000 gats. Però...
Quants n'hi ha, en realitat?
Clar.
Que estimeu?
Sabem... que sí. Només, per exemple, un 25% dels gossos que entren al centre d'acollida, recollits, estan xipats, i només un 5% de gats. Clar, això vol dir que els números són molt més elevats del que nosaltres tenim registrat. Per tant, entenem que entraríem sobre aquest 33% que es preveu de l'estat espanyol, no?
Aquesta una de cada tres llars té un animal de companyia, gos o gat.
Sí. Ara, bueno, ens agradaria entrar en el segon bloc del que volíem parlar avui, que és continuant amb els animals de companyia, però aquest tema tan específic de les colònies de gats al carrer, que té tants amants i tants detractors, eh?
Desperta passions, desperta. En un sentit i en l'altre.
Exacte. De totes maneres, a veure, una mica l'històric aquí a Vilafranca ha sigut que realment les entitats animalistes que n'han tingut cura, doncs nosaltres hem intentat donar-los tot el suport que hem pogut sempre, sapiguent que és una responsabilitat municipal, i ja fa anys i que en tenen cura, i déu-n'hi-do el bé que ho fan, i no tenim masses problemes. Però és una gestió que és complexa, i com més hi vols entrar i més la vols ordenar, que una mica és el que estem fent ara, no? Doncs encara més, perquè...
Perquè la gestió d'una colònia de gat no és municipal?
La competència és municipal. Això ha quedat clar, ja ho era amb normatives anteriors, però amb aquesta llei del 2023 va quedar claríssim. I fins i tot que recentment hem aprovat al ple de l'Ajuntament del mes de... Ara ja no recordo, de novembre? O no? Va ser aquest any, sí. Perdó. Bueno, sí. Ara està en l'aprovació inicial el pla de gestió de colònies felines de Vilafranca, perquè per llei estem obligats a tenir un pla de gestió.
Que de fet fa un any que hi estem treballant juntament amb les entitats.
Exacte, i s'està fent moltíssima feina. Bueno, és una de les feines de l'Elisabet, que diríem que t'ocupa potser més hores, oi? Anem una mica enrere. Explica'ns per què existeixen les colònies de gat.
Sí, com es crea una colònia?
Clar, els gats són animals que formen part de la convivència humana, no? Des del moment en què els gats es van domesticar, han viscut sempre amb entorns humans. Per tant, una mica és intrínsec a la civilització, no? Que existeixin els gats. Què passa? Llavors, hem de diferenciar amb els tipus de gats. Hi ha gats que són ferals, que aquests no seran domèstics perquè no els agrada el contacte humà. I llavors tenim els gats més aviat domèstics, que podrien, molts cops provenen d'abandonaments o gats perduts que han acabat al carrer, no? Les colònies existeixen perquè hi ha recursos perquè aquests gats puguin viure, no? Per això estan lligats a l'espècie humana, perquè nosaltres generem deixalles i la gent els alimenta, tenen llocs per menjar i per refugiar-se, i per això...
I espontàniament es crea una colònia.
Sí, poden ser espontànies o poden ser generades perquè algú, em sobren uns macarrons, els deixo aquí fora, que vindrà un gat que se'ls menjarà.
I ho faig per norma.
Això també passa, no?
Clar. I com dèiem, en realitat és una propietat municipal.
Exacte.
I per tant, quina gestió en fem? O com ens en fem càrrec, vaja?
Clar, ara mateix la gestió es fa des de les entitats, que són les encarregades d'alimentar aquests animals. Ja no s'hi val això d'em sobren restes de menjar, les deixo fora perquè se'ls mengin els gats de carrer.
Això totalment prohibit.
Està totalment prohibit, sí. Perquè això el que fa és descontrolar la població, que no pari de créixer, i el que ens interessa és controlar-la. No diem que no hi siguin, sinó que hi siguin d'una forma controlada perquè no generin molèsties, no?, també. Llavors, les entitats són qui se n'encarreguen del dia a dia, de donar-los menjar, la quantitat de menjar necessària, menjar que és menjar certificat, no qualsevol cosa, i també així detecten si un gat té algun problema i s'ha de portar al veterinari, si hi ha gats embarassats. Llavors, la gestió més important es du a terme a través del control poblacional, no?, que és esterilitzar-los. Per una banda, ja estem obligats, no?, i això es fa detectant els gats nous que han arribat, els gats que... Bueno, els gats que saps que ja coneixes però que no estan esterilitzats, doncs es capturen, es porten al centre d'acollida o amb algun veterinari, s'esterilitzen i se'ls fa una marca a l'orella. La marca a l'orella és el que determina que aquell animal és d'una colònia
i es xipen els de colònies?
Sí, també. Des de fa un any i mig.
Potser? Sí, o un parell d'anys potser. Sí, sí, la nova llei, aquesta que estem parlant, va treure l'obligació que es haguessin de microxipar. I es microxipen a nom de l'Ajuntament, on estan resident aquests gats.
I el cost d'alimentar aquests gats de les colònies va a càrrec d'aquestes entitats animalistes?
El cost va a càrrec de les entitats, però l'Ajuntament subvenciona les entitats I ella, el que passa que elles a vegades doncs, també tenen recursos extres a través del voluntariat, de les donacions, però una part important doncs, va a càrrec de l'Ajuntament, a través de les subvencions.
Quantes colònies tenim a Vilafranca?
Estem parlant, que sembla mentida, tenim 30 colònies.
Són moltes.
Sí, són moltes colònies. També els números pugen i baixen a vegades, no? Perquè a vegades apareix un nucli nou que dius un moment, això són gats que tenen propietat, o... però estem parlant del voltant d'unes 30 colònies i tenim uns 300 gats, que no són pocs.
Déu-n'hi-do.
El que sí que és important recalcar és que això sí, de cara a la ciutadania que ens escolta, que per alimentar gats de colònies és necessari tenir una autorització municipal. Per tant, d'entrada, segons la nostra ordenança, qualsevol persona que doni menjar animals al carrer podria ser multada si no té aquesta autorització. Sí que és veritat que això, malgrat que ho contempla l'ordenança, fins ara, que encara no hi havíem posat ordre, doncs no ho estàvem gestionant, però ara sí que ja ho estem fent i estem en procés d'autoritzar totes les voluntàries de les entitats. Per tant, si algú que ens està escoltant que alimenta algun gat, que es posi en contacte amb el servei de salut i ens ho digui, perquè és una manera doncs, també d'anar això sanejant totes les colònies que tenim.
Perquè a vegades ens trobem de que un gat poder és de carrer, poder és de colònia, i està sent alimentat a diversos punts. No? Perquè sí, et passa per davant de casa, però clar, hem d'entendre que una colònia de gats és un espai territorial obert. Hi ha el lloc on s'alimenta, però els gats ronden per tot un territori. I per poder controlar el nombre de gats i els veterinaris, esterilitzar-los i tot plegat, també és interessant que vagin sempre a alimentar-se al mateix punt.
Què podem dir a la gent si es troba un gat pel carrer? Què hauria de fer?
Doncs primer de tot, assegurar-se de que aquest gat no tingui propietat. Sí. No? És a dir, clar, tu et pots trobar un gat de carrer que sigui un gat que s'ha perdut, un gat dels que els hi diuen com rodamons, els hi diuen?
Sí, merodeadores, però sí. No sé en català com ho traduïn.
Que són els gats que són d'una propietat, però que els deixen sortir a passejar pel carrer, i aquests són els que molts cops generen conflictes, no? I llavors tenim els gats de colònia. Llavors ens hem d'assegurar que aquest gat no és un gat perdut. Com ho sabràs? Doncs perquè segurament se t'aproparà, no? I anirà més aviat desesperat buscant ajuda. Sí. Un gat de colònia no, generalment no se t'acostarà, a no ser que estigui ferit, per exemple, o molt malalt. Llavors, generalment, si aquest gat ja té propietat o una entitat que se n'encarrega, és millor deixar-lo allà, perquè a vegades també inclús un gat que ronda per allà sap tornar sol a casa. I llavors, si ens l'enduem, podem arribar a perdre la traçabilitat. Més que res, perquè estem parlant de que molts pocs gats estan identificats encara.
Sí, i sobretot si veiem que el gat està bé, que té un estat saludable, doncs hem de pressuposar que aquest gat està ben atès i, per tant, no cal fer res, no? Una mica aquesta seria la idea. A no ser com deia l'Eli, no? Que veus que el gat està perdut i que busca l'escalfor humana perquè se sent com desorientat en aquest cas, doncs. Però que la majoria de vegades els gats estan la mar de bé. I com que tomben tant, doncs pot ser que el tinguis davant de casa, però que s'estigui alimentant en una colònia de 500 metres enllà.
Si calgués avisar, perquè aquest gat passen els dies i segueix allà, o està mal ferit, a quin servei, a quin telèfon?
S'ha de trucar a l'Ajuntament, directament.
A la centraleta?
Sí, s'ha de trucar a l'Ajuntament i la centraleta, en funció de l'hora, ens passa la trucada al servei de salut o bé passa a la policia local en les hores en què no hi som nosaltres. Però sempre s'ha de trucar a l'Ajuntament, mai directament al centre d'acollida, perquè el centre d'acollida només treballa per encàrrec de l'Ajuntament. Llavors, clar, com que treballa per tants ajuntaments, no atenen directament la ciutadania. I entrant, bueno, amb el tema del centre d'acollida, potser que parlem una mica també del tema dels abandonaments, no? Que veig que se'ns acosta l'hora d'acabar.
Sí, 3 minutets.
3 minutets.
Quines conseqüències té l'abandonament, tant per un animal com per la societat, així en general?
Aviam, hem de pensar que un animal, el millor lloc on te pot estar, és en una casa, generalment, no? Excepte en el cas d'un gat feral, de que si és un gat de carrer que no està socialitzat, doncs al carrer hi està la mar de bé. Ell és el seu millor lloc, no? Però un gat de casa que s'abandona al carrer o s'abandona en una colònia, que és el problema més gran que estem tenint
sí.
a nivell de gestió de les colònies.
Sí, perquè potser la gent pensa que, mira, com que aquí els cuiden, estarà bé. No és veritat.
Perquè no tindrà la mateixa atenció. Un gat que està acostumat a estar tranquil a casa, a alimentar-se d'una certa manera, al carrer els genera estrès. I els gats poden arribar a morir d'estrès, no? El carrer redueix la vida dels gats a la meitat.
A la meitat?
A la meitat.
És molt.
Clar, un gat de carrer pot viure uns 7 anys, posa-li, i un gat de casa pot estar tranquil·lament uns 18 anys. Llavors estem parlant de que abandonar-lo és patiment, desorientació pel gat, hi ha risc de malalties, d'atropellaments...
Sí. I a nivell de... O sigui, una mica també reclamar que encara les dades d'abandonament són molt elevades cada any. Aquest any les hem reduït una mica, però tant gossos com gats cada any continuen abandonant-se animals al carrer i això pensem que és terrible, perquè és que, a més, potser algun propietari pensarà que, mira, ja el tenen al centre d'acollida, però passa una mica el mateix. Un gos no està bé en un centre d'acollida.
En una gàbia.
En una gàbia. I, per tant, doncs, bueno, reclamem una mica, no?, de responsabilitat per part dels tots els propietaris, perquè realment és terrible. I com més en abandonen, més plenes estan les gàbies, pitjor estan, clar, els animals.
Estem parlant d'uns 150 animals abandonats a Vilafranca cada any. Aquest any 150 i les xifres són baixes.
Sí.
Ens n'anem cap a la mitjana de 200 animals l'any.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, fent-nos reflexionar sobre aquests gossos i gats amb els quals convivim a Vilafranca. Són la Núria Sant Romà i l'Eli Soler. Gràcies, bona Setmana Santa.
Gràcies, igualment.
Gràcies.
Penedès en xarxa,